podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada, una mica després de 2:15 de la tarda, a Ràdio Estel FM, el Sense Distància. Es fa aquest espai des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar totes les edicions de Llevat dins la pasta recuperant-les en el web radioestel.cat o bé des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Qui presentem avui?
Del 19 al 22 de setembre s'ha celebrat a Múnich el seminari i l'assemblea anual del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa. El tema del seminari va ser igual remuneració per igual treball i es va reflexionar sobre la bretxa que existeix entre homes i dones en l'aspecte salarial, les seves causes i conseqüències. Avui al Llevat dins la pasta volem parlar d'aquesta qüestió amb la nova copresidenta d'aquest moviment, Ana Luque Martos, i el conciliari sortint, Josep Jiménez Montejo.
Doncs Ana Luque i Josep Jiménez Montejo, bona tarda, benvinguts i gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, primer de tot i que en ocasions anteriors hem parlat en aquest espai del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa, recordem ara fa uns mesos concretament amb el mateix Josep Jiménez Montejo, ens podria explicar, mossèn Josep, què és o qui integra aquest moviment i quin és el seu propòsit?
El propòsit dels moviments apostòlics món obrer és evangelitzar el món obrer, tant en el sentit d'arribar a persones que no coneixen Jesucrist, com de posar evangeli allà on som. És a dir, posar evangeli tant a les persones com als espais, a les activitats, allà on som. No? I el componen aquest moviment europeu, diferents moviments molt obrer, de Portugal, d'Espanya, la GOAC i l'ACO, de França, l'ACO, d'Anglaterra, han plegat perquè s'han fet tots grans, pobres, vull dir, és un desastre, però no podem continuar. Llavors hi ha els moviments de diguem-ne, de la part germànica, la CAP d'Àustria i d'Alemanya principalment, i també de Suïssa, de Suïssa francòfona i de parla alemanya també. I ara estem, aquesta última trobada que hem fet a Múnich, han vingut gent de Lituània i de Txèquia i estem intentant arribar a més països de la comunitat europea.
Molt bé.
I, Anna, ets militant veterana de l'ACO de Badia del Vallès i vinculada a la Pastoral Obrera. El setembre passat va ser escollida per unanimitat per fer el servei de copresidenta del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa pels pròxims 4 anys, de fet. Què s'espera de tu i què creus que pots aportar?
Doncs, bueno, gràcies. Jo vinc dels moviments de Pastoral Obrera, de la JOC i de l'ACO, i aleshores aquest tema sempre ha estat molt, molt, bueno, dins de tot el que hem treballat en aquests moviments. I jo sempre he estat molt, molt motivada per poder treballar per la dignitat de la classe obrera i tot el que podem fer. Jo crec que dins d'aquest nou repte que tinc a l'MTC, crec que estarà bé doncs, que puguem aportar la nostra manera de fer, perquè allà dins, com ha explicat el Josep, hi ha diferents moviments que treballen de diferents maneres. Nosaltres, la JOC, l'ACO, treballem a partir de la revisió de vida, altres moviments treballen per la formació i altres com sindicats, no? Doncs nosaltres, crec que nosaltres podem aportar molt. Crec que es busca que hi hagi diferents representacions dels diferents moviments perquè es pugui treballar d'una manera diversa. I jo intentaré donar tot el màxim de mi, de tot el que jo pugui aportar, que espero que serveixi.
Doncs segur que ho farà molt bé. Josep Jiménez Montejo ha finalitzat, d'altra banda, el seu servei com a conciliari del moviment els darrers anys, un mandat que s'ha allargat 2 anys més a conseqüència de la pandèmia. Josep Jiménez, què l'ha aportat personalment aquest temps en què creu que ha pogut contribuir?
Bé, no és exacte que sigui a causa de la pandèmia que ha allargat 2 anys. El problema va ser que el president que hi havia, ara hi ha copresident i copresidenta. Abans hi havia únicament un, fos home, home o fos o dona.
Ara hi ha home i dona, paritat això, assegurada. Sí.
Doncs el president que hi havia va plegar al cap de 2 anys per coses de família, llavors vam elegir una presidenta, la Olinda de Portugal, i llavors quan ella pensava que acabaria 2 anys del mandat anterior, però llavors va entrar un copresident, home, i aleshores li va demanar de continuar 2 anys. I ella va posar com a condició, no és que vulgui posar una medalla jo, però va dir, Josep, si tu m'acompanyes, jo sí que continuo 2 anys més. Llavors això em va suposar a mi doncs, dir-li, doncs, bueno, t'acompanyo. Llavors per això vaig allargar 2 anys més.
Molt bé, queda aclarit. Però vaja, segur que vostè l'ha aportat personalment aquest temps moltes coses, no?
Home,
i vostè hi ha contribuït també.
Sí, clar, evidentment el que ha aportat és viure tot això com un servei als treballadors d'Europa i, en el fons, com un do de Déu. És a dir, no puc pensar la meva acció pastoral sinó com un regal que Déu m'ha fet de poder estar aquí, no? He viscut això també com una mena de Pentecosta, és a dir, perquè era una cultura multiforme, també multilingüe, una varietat de cultures, maneres de ser, varietat de persones, com deien, de llengües, també varietat d'expressió religiosa, varietat d'implicament en el moviment obrer i dels treballadors de cada país. Diguem-ne que essencialment nosaltres, els moviments que fem revisió de vida, partim molt de la revisió de vida i de l'Evangeli, i diguem que els moviments d'arrel germànica doncs, parteixen més de la acció social de l'Església, no? De la doctrina social de l'Església. Uh-huh. I llavors això és un enriquiment per a ells i per nosaltres el seu.
Sí. Per cert, el seu relleu és del moviment alemany, Stefan Eyrich, que li ha recomanat o que li ha traslladat algun consell?
Home, jo li he dit tot això que acabo de dir, que sí, jo he descobert, és el que jo li he dit. Mira,
és la recepta per ell, eh?
Això? Si vols fer això, no? Llavors ell ho ha acollit i també veu el moviment europeu com una oportunitat per arribar a tots els moviments implicats, també com una oportunitat de lluitar contra l'èxit de les opcions populistes avui dia que s'estan donant a França, Itàlia i fins i tot a Alemanya, i això li preocupa a ell especialment, perquè hi ha una dificultat d'arribar també al moviment obrer tenint en compte aquests nous corrents.
Uh-huh. I al seminari de Múnich, Anna, quin ambient hi heu trobat després de les recents eleccions europees i també a altres països comunitaris? O sigui, quins són els ànims que hi ha actualment?
Doncs la veritat és que aquest tema va sorgir i amb bastanta intensitat, no? Perquè hi havia molta gent preocupada, molts estaven preocupats. Què passa? Que doncs, nosaltres ens hem adonat doncs, que en el tema del seminari, que era la igualtat de sous, no? de la bretxa salarial, doncs a Europa hem fet certs avanços. No? Certs avanços vol dir no que estiguem igual, però hem hagut certs avanços. Si mirem també tot el tema de la bretxa a Àsia, a Àfrica, a Sud-amèrica, doncs ens adonem que ja estan anys lluny de poder plantejar, malgrat que el moviment mundial de treballadors cristians està, perquè nosaltres som partícips d'aquest moviment, i també està pel tema, no? Però bueno, allà es va treballar molt a poc perquè no, la dona no està reconeguda, no es reconeix el treball de la dona, ni se li paga, ni té els drets que voldrien. Però bueno, a Europa anem fent. Però, què passa? Amb aquests moviments de l'extrema dreta, aquest creixement, doncs hi ha una alarma, perquè què volen? Volen doncs, que la dona torni a casa, que la dona torni a cuidar fills, i que tot el que s'ha anat fent durant molts anys pot ser que es pugui perdre. I aleshores els ànims eren molt d'estar alerta i estar a l'aguait, de no perdre nosaltres força en aquests temes.
Avui estem parlant del moviment de treballadors cristians d'Europa, no és la primera vegada que ho fem en aquesta secció, amb la seva nova copresidenta, Ana Luque, i amb el conciliari sortint, Josep Jiménez Montejo. Josep Jiménez, el seminari s'ha dedicat a la bretxa salarial de gènere i s'ha adoptat el format clàssic de revisió de vida, vostè s'hi referia ara fa un moment, a aquest mètode, no?, del veure, jutjar i actuar. Quines han estat les conclusions principals?
Les conclusions principals jo diria que han estat, les hem plasmat en una declaració final que hem fet i són unes reivindicacions concretes. Per exemple, que hi hagi compromís per part de les empreses de fer igual salari per igual treball. Fer uns horaris laborals favorables a les famílies perquè puguin compaginar. Fer jornades laborals més curtes, fer un repartiment del treball equitatiu dels treballs de cura dins de la pròpia família. I llavors, una cosa molt important, aconseguir que la jubilació no es cobri en funció del que has cotitzat, perquè molt sovint les dones cotitzen menys perquè dediquen molta part del seu temps a la cura. És a dir, quan tenen un fill, per exemple, el temps que dediquen a criar els nanos, doncs resulta que no treballen. Clar, si no treballen, no cotitzen. I si no cotitzen, quan hi ha la jubilació, doncs no cobren igual que l'home que no ha treballat a casa, per exemple, tenint cura dels nens, per exemple, no? I això també té a veure amb la cura de la gent gran, que habitualment qui se'n cuida són les filles, diguem-ne. I clar, això, com que treballes, com que és un treball aquest no remunerat, no cotitza de cara a la jubilació. I això aquest punt és impactant, és molt important.
Anna, respecte a aquesta desigualtat salarial que ens comentava fa una estona, quins són els col·lectius més afectats i què és el que proposeu fer des del moviment de treballadors cristians d'Europa?
Doncs va quedar bastant evidenciat allà a la trobada, que era el col·lectiu de les dones migrants. El col·lectiu de les dones migrants, malgrat que en general totes les dones cobraven menys, sí, funcionarien, no entrem, dins de les empreses, doncs eren les dones migrants. Per què? Doncs perquè generalment elles són també les que es dediquen a les cures, acompanyen la nostra gent gran, acompanyen els infants, estan en treballs domèstics, moltes vegades sense contracte. Doncs hi ha tot un tema de no accessibilitat a papers i això comporta que cada vegada doncs hi hagi aquesta bretxa molt, molt més grossa, no? Més gran. Què es proposa? Doncs una mica és el que ha explicat el Josep, les conclusions del seminari, però també, sobretot, evidenciar, denunciar, estar sobre el tema i intentar que, en la mesura que puguem, tot aquest tema del tràmits sigui més lleuger. Aquí hi ha molta feina i hi ha molta cosa a fer i ens haurem d'anar pas a pas perquè no és fàcil.
A l'Assemblea de Munic també s'ha renovat el buró. Qui en forma part i com treballen?
Sí. Doncs jo encara...
Encara
estic aquí, Però sí que us diré una miqueta. Està el copresident, que es diu Karl Brunner, que és de la CAP de Subtirol, també. Uh-huh. Està l'Armin, que és del CAP de Suïssa. El Gils, que és de l'Ecofrança, que és el coordinador. També l'Armin també és coordinador. Ara mateix hi ha dos coordinadors. La Sònia, que és de la CAP del Subtirol, i jo mateixa, de l'ACO. Com veieu, hi ha diferents representants dels diferents. I com treballem? Doncs ha de ser online, ens trobem, vull dir, ens anem veient cada mes i mig, ens trobem online, perquè és difícil. Però sí que hi ha dues trobades presencials, que són una que acabem de fer, que és l'assemblea on he estat escollida, que s'ha fet a Múnich, i una de treball de coordinació, perquè també hi ha les representacions de les coordinacions dels diferents moviments, que es farà sobre el febrer. Allà també, perquè no estem, no és el buró que treballa sol, sinó que també estan els coordinadors dels diferents moviments que anem fent, doncs això, la guia del que serà el treball del curs, potser.
Sí, del següent.
Del curs següent.
Recordem que quan parlem de CAP ens referim a moviment de treballadors d'Alemanya.
D'Alemanya.
En aquest cas, oi?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
I Josep, després del seu pas pel moviment europeu i d'haver copsat la diversitat cultural i política que hi ha en els diferents països que en formen part, quins consells li traslladaries a l'Anna en aquest servei que comença ara com a copresidenta?
Jo diria dos. Un, ganes d'aprendre, i l'altre, paciència. No, perquè sí, és que cada un és fill de son pare i sa mare i és fruit d'una cultura i és fruit també d'una llengua i és fruit bueno, d'una formació pròpia que ha rebut. Aleshores, són persones diferents, a més, hem de parlar diferents i també amb l'afegit de dificultat de la llengua mateixa, perquè de vegades una expressió que en el teu idioma vol dir una cosa, en l'altre idioma significa una altra. I els sacudits, per exemple, no són els mateixos.
Sí. L'humor no és igual a tot arreu.
I paciència en el sentit de que bueno, és una feina que té per davant per 4 anys i que aprendrà molt, però també donarà molt. Per tant, endavant, Anna.
Gràcies.
No faci por, eh?
Sí, sí, hem d'estar aquí.
Paciència, per tant, i a treballar i vetllant, no?, pels treballadors, en definitiva. Bé, i així, doncs, hem estat parlant amb Josep Jiménez i Anna Luque, que ens han compartit moltes vivències del moviment europeu. Voleu afegir alguna última cosa? Anna, Josep, algun desig per al futur?
Home,
que hi hagi més xarxa europea, no?
Ah,
que sí, que sembla que els països aquests de l'est comencen a desvetllar-se i tenim possibilitats de que en alguns altres països es pugui iniciar un moviment i estar en contacte amb nosaltres.
Països on no hi ha estructura encara del moviment.
I m'agradaria que Anglaterra pogués tornar a ser moviment allà.
Això li volia dir quan ha dit que sabia que havíem plegat i que no pensem que sigui definitiu.
Ha de ser, ha de ser.
Sempre hi som a temps per un relleu.
Fins i tot hi ha una diputada que pertanyia al moviment. Diputada del Parlament anglès, eh?
Sí. Molt bé, molt bé. Doncs fantàstic. Moltes gràcies, com dèiem, Anna Luque i Josep Jiménez Montejo per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Després de la conversa, des de Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar també la saviesa de l'Església expressada en els textos de la seva doctrina social, concretament sobre el tema del qual hem parlat avui. Així, us proposem un fragment del punt 180 de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc.
Reconèixer cada ésser humà com un germà o una germana i buscar una amistat social que integri tothom no són meres utopies. Exigeixen la decisió i la capacitat per trobar els camins eficaços que les facin realment possibles. Qualsevol obstinació en aquesta línia es converteix en un exercici suprem de la caritat, perquè un individu pot ajudar a una persona necessitada, però quan s'uneix a altres per generar processos socials de fraternitat i de justícia per a tothom, entra en el camp de la més àmplia caritat, la caritat política. Es tracta d'avançar cap a un ordre social i polític, l'ànima del qual sigui la caritat social. Un cop més invito a rehabilitar la política, que és una altíssima vocació. És una de les formes més precioses de la caritat perquè busca el bé comú.
I després del pensament extret de la doctrina social de l'Església, anem als recursos, perquè des d'aquesta secció oferim sempre aquestes eines que us poden ajudar a reflexionar i a actuar.
Doncs avui us recomanem que consulteu la declaració del darrer seminari del Moviment de Treballadors Cristians d'Europa i el podeu trobar a la seva web www.mtceurope.org.
I completem la nostra edició d'avui des d'aquí, des d'aquesta secció El Llevat dins la pasta, amb uns apunts d'agenda.
Del 23 d'octubre al 14 de novembre s'està realitzant el nou seminari de tardor de Justícia i Pau amb una trobada temàtica setmanal per analitzar la realitat i acció política. Trobareu més informació a la web justiciaipau.org. I del 23 d'octubre al 18 de novembre s'està realitzant la 16a edició del curs de Drets Socials 2024 de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals. Enguany està centrat en construir nous drets i noves formes per defensar-los. Trobareu més informació a la web observatoridesc.org.
Moltes gràcies, com sempre, Maria Guarch. Fins la propera. Que vagi bé.
Fins la propera.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.